El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui tenim una gran varietat de temes per endavant i ens volem preguntar, abans de res, què és l'èxit? D'això en parlarem ara en aquesta primera entrevista i em vull referir abans de res a vosaltres. Us considereu persones exitoses? I si la resposta és que sí, en quin aspecte? Professional? A nivell personal? Per què sou persones d'èxit? Doncs aquest raonament és el que volem fer avui, precisament en el programa, perquè hi ha molts tipus d'èxit diferents i volem saber realment si té un significat concret i, si és així, de quin èxit parlem. I parlem ara i ens fem una pregunta perquè, clar, què és per vosaltres tenir èxit? Segurament, potser no, però segurament us haureu fet alguna vegada aquesta pregunta sobre què és l'èxit. I per moltes persones, doncs, l'èxit són coses ben diferents, no? Pot ser que per una persona siguin coses tan bàsiques com estar tranquil en el dia a dia i per altres persones, en canvi, sigui alguna cosa de més valor, més ostentós, no podem dir, de diners, coses materials. Tot això depèn de la persona, de la personalitat en si que tingui cadascú. I avui volem parlar realment de què és aquest èxit, perquè, clar, realment, la paraula èxit, què és el que abarca? Doncs sobre el tema parlem amb el professor de filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. David, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Clar, parlem de l'èxit, però realment ningú ens ha dit i ningú sap què és l'èxit en si, no?, per si sol.
Sí, saps què passa? Que sovint fem servir les paraules amb un significat que està relacionat, però no és exactament el mateix. Amb la paraula èxit passa el mateix. Si ens hi parem a pensar, no sempre quan parlem d'èxit ens referim exactament al mateix. Jo diria que hi ha dos tipus d'èxit, o dues maneres, diguem, dos significats que li donem a la paraula èxit, que són diferents i que convé diferenciar. Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal. És a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. Això és un èxit. Un èxit des d'un punt de vista individual. Naturalment, cadascú, a veure, aquestes fites o aquests objectius poden ser més o menys ambiciosos. Això ja depèn de cada persona. Però quan parlem d'èxit en aquest sentit individual, el que volem dir és això. Una persona ha tingut èxit o jo mateix puc pensar que he tingut èxit en alguna cosa que he volgut emprendre i me n'he sortit. Senzillament és això. Ara, també moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha fet molts llibres. O que una pel·lícula ha estat un èxit, el que volem dir és que l'ha vist molta gent i que ha estat, en fi, que molta gent doncs ha volgut veure la pel·lícula, etcètera, no? Doncs això mateix passa amb un cantant, amb un fill, etcètera, no? És a dir, l'èxit des del punt de vista social té a veure amb això, té a veure amb el reconeixement dels altres. També abans tu parlaves de fer diners, també té a veure amb aquest èxit social, perquè al final el fer diners es pot veure com una manera, com quelcom que normalment implica també un reconeixement dels altres. Per tant, aquesta dimensió més social, que vol dir que ens referim a l'èxit en el sentit de dur a terme quelcom que mereix l'aprovació, diguem-ne, dels altres, de les persones que ens envolten, i per tant sol comportar moltes vegades en aquesta societat que vivim de consum, sol comportar diners, i sol comportar fama també. Sol comportar ser una persona coneguda, ser una persona cèlebre, però són molt diferents, i sobretot perquè l'èxit social realment no el controlem, no el podem controlar perquè depèn de depèn dels altres. I llavors, bé, Per això és molt important distingir les dues coses. Una cosa és l'èxit a nivell individual, que és doncs, fixar-se uns objectius, unes fites, i anar-les assolint, això és tenir èxit, i una altra és, quan parlem d'èxit, i ens referim a que allò que fem doncs, sigui reconegut pels altres i, per tant, doncs, ens comporti, pot ser diners o pot ser també clarament fama i celebritat.
Mm-hmm. I en quin moment aquest èxit deixa de ser un èxit? Té aquests riscos de passar a ser alguna cosa negativa?
Sí, perquè jo diria sobretot amb l'èxit social, és clar, s'ha de tenir en compte que és molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres. I va i ve. És a dir, és moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixar de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja se n'ha saturat i prefereix un altre. El mateix passa amb la moda, en general. És a dir, aquest tipus d'èxit social va i ve. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? Perquè, és clar, això llavors, diguéssim, que suposa un xoc per la persona, no? Però és que realment, de la mateixa manera que va, pot venir, saps? Uh-huh. I, a més, és impredictible. Això que diuen, la forma de l'èxit, en aquest sentit social, realment no existeix, no? Com sempre s'expliquen els grans productors de Hollywood, que ja haguessin pogut tenir la forma de l'èxit, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits, doncs perquè hi apareixen els actors o les actrius que en aquell moment són més ben valorats, pel tipus d'història que s'explica, fins i tot per la música, és a dir, posen tots els ingredients com si fos una recepta de cuina, i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs. I en canvi, una altra pel·lícula que s'ha fet en quatre quartos i que ni els que l'han fet no pensaven que tindria, en fi, que l'haurien quadrat, però resulta que aquella és un èxit esclatat, no? I molta gent la va veure i funciona la corella i tothom va veure aquella pel·lícula que en principi estava destinada a ser una pel·lícula que passés una mica, diguem, desapercebuda. Per això vull dir que, esclar, l'èxit social és voluble, va i ve. Avui el tens, demà no el tens, i no perquè la persona hagi canviat, un escriptor, un cantant, pot deixar de tenir èxit, no perquè el que estigui escrivint o el que canti sigui menys bo, simplement perquè el gust de la gent canvia.
Exacte, sí, sí.
És una qüestió externa a la persona. Pot ser perfectament degut a això. És voluble i no es pot produir, no es pot predir. Per tant, el que jo crec que és important és que entenguem que no és una bona idea vincular el nostre èxit individual a l'èxit social. Què vull dir amb això? Vull dir, no és una bona idea fixar-se com a objectiu o com a fita a la vida tenir èxit social. Per què? Perquè això és quelcom que no controles, que és voluble, que no pots pronosticar de cap manera, que escapa totalment al teu control, i per tant, clar, si vincules el teu èxit, la teva satisfacció, la teva felicitat, assolir aquest tipus d'èxit social, diguem que conté molts números de frustrar-se, no? De viure en la frustració.
Exacte.
Per tant, això sí, a mi em sembla important. Hem d'entendre que l'èxit social, que evidentment la gent que el tenen, doncs benvingut sigui, però és fantàstic, però, insisteixo, és voluble i no escapa totalment al nostre control i, per tant, no ens hauríem de plantejar, en realitat, dins de les fites o els objectius que ens podem plantejar a la vida, que ens els hem de plantejar, perquè això és el que ordena una mica la vida, li dona un sentit de cada persona, no és una bona idea dir, no, jo el que vull, el que m'he proposat és tenir èxit social. No, perquè, insisteixo, això està massa lluny del nostre control, del control de cada persona, depèn sobretot dels altres, i és massa voluble.
Mm-hmm. Abans comentaves aquest èxit de Hollywood, no? D'aquestes pel·lícules, i són moltes, per exemple, les preguntes que es fan a tots aquests artistes, actors, actrius, sobre quin és el secret de l'èxit, i les respostes són variades, no? Normalment alguns diuen unes coses, alguns diuen unes altres, però realment mai se sap la fórmula, no? Per tenir èxit. En aquest cas, clar, es refereixen a l'èxit social i parlem doncs dels gustos de la gent, però realment no hi ha un secret, no?, per tenir èxit.
No, és el que deia. Jo diria més enllà, no és que no sapiguem la fórmula d'èxit, és que no existeix, segurament. És que, entens, és un... No es pot, perquè si existís, t'asseguro jo que, sí, aquestes grans corporacions que estan al darrere, per exemple, Hollywood, no?, que hem parlat de Hollywood, però parlem de la gran indústria, però podríem parlar de tantes altres, eh?
Sí.
També la indústria de la moda i tantes altres, eh? I molts, escolta, posant-hi i abocant-hi molts diners i molta gràcia han enganxat els dits. I ells mateixos ho han reconegut, no? Ostres, ens pensàvem que això seria un èxit extraordinari i li hem abocat una quantitat de diners extraordinària i en canvi no ho ha estat, no? No existeix. No existeix perquè, insisteixo, és que depèn totalment de la recepció dels altres, de qüestions que tenen a veure amb el boca d'orella, i són qüestions tan contingents que de vegades voler repetir igual no t'assegura aquest èxit, perquè ja és un altre moment i per tant, doncs, va, en fi, els gustos poden haver canviat.
Depèn de molts factors.
Hi ha un element d'atzar, jo diria, en aquest tipus d'èxit molt important, i per això és el que deia, és a dir, per portar una vida raonablement feliç, raonablement, i satisfactòria, insisteixo, l'èxit a nivell individual no l'hauríem de vincular a aquest èxit social perquè és això, perquè no hi ha una fórmula. Si existís, t'asseguro que hi hauria gent que ja l'aplicaria.
Exacte.
I no és el cas.
Sí. I clar, en quin moment... Clar, suposo que és positiu, no? Com abans dèiem, posar-se reptes, posar-se objectius per poder aconseguir-los, no? Però clar, l'èxit personal també arriba un moment que pot ocasionar frustració, no? Si una persona diu, per mi l'èxit seria aconseguir, jo què sé, treballar a tal lloc i aconseguir tenir una posició tal, X, no? Això al final és un èxit personal, però també depèn de molts factors i de molts tercers. Aquí també pot sortir aquesta frustració i aquesta sort que no només depèn de tu.
Sí, tens raó. És a dir, a veure, ja he dit que els dos sentits d'èxit estan relacionats i tens tota la raó que l'èxit individual, l'assolir una fita individual, requereixes... no està totalment al teu abast, és a dir, requereixes una mica que el món col·labori una miqueta. Això és cert. El que passa és que no és tan atzarós o està tan fora del nostre control com el cas de l'èxit social. Diguem una mica la clau de tot plegat, i no gens fàcil, és saber-se posar fites. És a dir, has de buscar fites que, d'una banda, et motivin, però d'una altra banda siguin assolibles. Clar, si un es posa una fita que realment és gairebé impossible que la pugui assolir, tens la frustració garantida. D'altra banda, posar-se fites molt i molt, molt, molt i molt modestes per por, diguéssim, a no assolir-les, dir, va, jo posaré una fita molt senzilla, això tampoc és un passaport a la felicitat, això també genera la frustració, que és la inversa, de dir, sí, he assolit el que volia, però, esclar, en realitat no el que volia, sinó que simplement m'he posat unes fites molt i molt modestes perquè no confio massa en les meves capacitats. Per tant, al final és trobar un equilibri. Has d'anar-te posant fites que siguin relativament ambicioses, però al mateix temps i et motivin, i realment tu, diguéssim, en el cas d'assolir-les, doncs realment et faci sentir especialment bé, però, ja dic, han de ser relativament ambicioses, però al mateix temps assolibles. I tens tota la raó que sempre depenem una mica. És a dir, no tenim mai el total i absolut control de l'assoliment de la fita, encara que sigui fins i tot una fita modesta.
Exacte.
No ho sé. Escolta, vull anar a la fleca perquè necessito... o fer una gestió de la feina que ha de ser fer bé, i ja tinc assumit que la faré, resulta que arribo de feina i no funciona espatllar l'ordinador, per exemple. És a dir, això és un exemple molt trivial, però vull dir que de vegades, com tu dius molt bé, és cert que també l'èxit individual depèn dels, ja no només dels altres, sinó també una mica del món, de que les circumstàncies del món ens acompanyin. Però no tant, diguem, és una qüestió de grau, però és important, no tant com en el cas de l'èxit social.
Exacte. I ja per acabar, David, què és l'èxit per tu?
Bueno, l'èxit és això, és jo crec, jo l'entenc més en el sentit individual, És a dir, quan un es proposa unes fites i les va assolint. En el ben entès del que dèiem, han de ser fites que t'il·lusionin, que tu els hi donis un valor, és a dir, diguis, home, és important, em sembla important, em sembla valuós assolir això, també entenent el que t'has dit al final, que em sembla molt important, i ser conscient també que en el fons l'assoliment de fites personals té una part molt important de responsabilitat de la persona, i per tant és just i correcte que la persona se senti satisfeta quan les assoleix, però també hi ha un component extern, hi ha un punt de sort, diguéssim, que el món ha de col·laborar una mica, i també és important ser conscient d'això, perquè de vegades això també ens ajuda una mica a valorar els altres. Potser altres no han tingut el mateix èxit que tenim nosaltres, per exemple, parlem de l'èxit professional, no? Fites relacionades amb la feina, i convé analitzar-lo, perquè potser de vegades hi ha persones que, bueno, no han assolit aquestes fites perquè no han tingut aquest puntet de sort, o el món no ha acompanyat tan bé, no? Diguem, les circumstàncies no els han estat tan favorables. Doncs això també és important, quan nosaltres assolim èxit, ser conscients que
compte.
hi ha també un component, no? Que, a més del teu esforç, la teva capacitat, les teves habilitats, la teva dedicació, que això és molt important, però que també hi ha un component d'això que no controlem, que depèn una mica de que les circumstàncies ens siguin més o menys favorables, i per tant, a l'hora de jutjar els altres, sobretot jutjar els que potser no han tingut tant èxit, hem de ser conscients d'això, perquè de vegades la gent no és que no tingui èxit per falta de dedicació o falta d'esforç, sinó simplement perquè potser en el seu cas les circumstàncies no han estat favorables.
Això mateix, sí, tota la raó, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per inspirar-nos una miqueta amb aquest èxit i amb aquesta conversa que hem pogut tenir. Així que a partir d'ara tots pensarem una mica més sobre què és l'èxit, si en tenim o si no, i quin és també l'èxit que volem aconseguir, si és el cas que tenim objectius d'ara en endavant. David Pineda, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i salut i èxit.
Això mateix, gràcies. Atenció amb el que expliquem ara, perquè tots vosaltres, i m'incloc, podem ser víctimes d'aquesta estafa que explicarem ara. Parlem de trucades telefòniques. Sovint rebem trucades de telèfons desconeguts i en cas de contestar és possible que tinguem el costum de dir sí a l'hora d'agafar el telèfon i veure quina és la persona que hi ha al darrere. Doncs bé, aquest sí pot no ser tan inofensiu com sembla i pot amagar moltíssims perills darrere seu. A través d'aquesta resposta, els delinqüents poden comprar productes o contractar serveis suplantant-nos la identitat. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com funciona aquest tipus d'estafa, l'estafa del sí?
Bé, nosaltres hem detectat dues modalitats, però això no vol dir que no n'hi hagi més en un futur, perquè malauradament això està a l'ordre del dia. Mira, la primera modalitat seria que tu contestes amb un sí, hi ha un silenci i al cap de pocs segons et diuen, mira, has contractat un servei de, jo què sé, de telefonia o una assegurança o alguna cosa. Llavors tu penges i truques en aquest telèfon per cancel·lar-ho, vale? Quan tu truques en aquest telèfon et comencen a donar algunes dades teves i et demanen unes altres. Aquí t'estan, diguem-ne, robant les teves dades. El que hem de fer és no contestar aquestes trucades, si ens diuen contractat aquest servei, doncs anar a mirar a veure la pàgina web de l'empresa que sigui i mirar de veure quins canals de comunicació hi ha i trucar en aquells canals. No respondre a la trucada que... no tornar a trucar al número que ens ha trucat a nosaltres. Aquesta seria una. I després hi ha una altra que, bueno, et truquen i es fan passar per alguna companyia de, sobretot energètiques, etc. I comencen a gravar i de cop i volta, bueno, en alguna de les preguntes tu contestes que sí, i amb aquest sí, diguem-ne que l'agafen i el fan servir per donar-te d'alta en algun servei o per canviar-te de companyia. Aquest sí, en principi, no és per donar la conformitat ni per manifestar la seva voluntat de contractar. No tindria validesa, però malauradament ho fan.
Clar, molts cops passa que salta un missatge enregistrat, un missatge gravat, que t'avisa en aquell moment que has contractat o has comprat amb èxit, per exemple, un producte, no? La reacció de tots, en aquest cas, moltes vegades és tornar a trucar al mateix telèfon per anul·lar aquesta operació, i aquí és on començaria realment la part més perillosa de l'estafa, podem dir, no? Perquè el tornar a trucar, el tornar a contactar amb els estafadors, diguem, s'obre, doncs, un ventall de riscos importants, no?
Sí, sí, que et trobin les teves dades. Per això nosaltres recomanem no trucar en aquest telèfon. Si ens diuen... tens contractat un servei a la companyia X, doncs anem a buscar aquesta companyia X a internet, veure quins canals de comunicació hi han en aquesta companyia i contactar amb aquesta companyia dient m'heu donat d'alta en aquest servei, perquè probablement no t'hagin donat d'alta en cap servei, vale? No tingui res a veure amb aquesta companyia, sinó que són uns estafadors que després quan tu tornes a aquesta trucada estàs trucant a l'estafador i ell et diu, bueno, treure aquesta contractació, per fer la devolució o per tirar-la enrere, m'ha de donar unes dades. I aquí és on et roben les teves dades i després et roben la compte corrent.
Mm-hmm, clar, clar. Clar, un cop comencen a robar les nostres dades, començar a fer, per exemple, operacions sense el nostre permís, ens acaben suplantant la identitat. I, però clar, què és el que hem de fer si se'ns escapa, per exemple, aquest sí del que parlem? Diem d'aquesta actitud, no? Instintiva de tornar a trucar al telèfon, però en el cas que hem dit sí, què hem de fer?
Bé, primer de tot, a veure, tampoc no hem d'estar sempre angoixats perquè ja patim prou. Llavors, si ho hem fet i sospitem que hem estat víctimes d'algun tipus de frau, el que hem de fer és mirar de canviar les contrasenyes que tinguem a les plataformes web, al nostre compte corrent, etc. Això per un costat. Després, vigilar una mica els moviments de les comptes, a veure si veiem càrrecs estranys. I sobretot, fer una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra o bé davant del INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat, que està fent una base de dades de tots aquests tipus de telèfons. Això ens donarà una prova, diguem-ne, de que estem dient que estem patint un assetjament i de que estem patint uns fraus. Si finalment ens estafen, ho tindrem més documentat.
Mm-hmm, clar. I l'estafa, com la podem evitar?
Bueno, a veure, no contestar sí seria una d'aquestes, però si ho fem, doncs no passa res. I sobretot això, no facilitar mai les nostres dades per telèfon, encara que ens diguin que ens han estat trucant, que ens donen les nostres dades i només ens falten dos o tres, això mai fer-ho, mai donar les nostres dades, a no ser que nosaltres haguem trucat nosaltres a l'empresa i que estiguem contractant alguna cosa perquè nosaltres hem trucat, no perquè ens truquin a nosaltres, perquè malauradament bueno, la gent que fan els hackers que fan aquests fraus suplanten la identitat de les entitats bancàries, de les companyies elèctriques, etc. I de vegades ens sembla que ens està trucant la nostra entitat bancària i no és així.
Clar. És cert que estafes com aquesta del sí van a l'alça, cada cop tenim més alertes d'aquest estil i la intel·ligència artificial és un dels factors que empitjora més encara aquesta situació. Clar, vosaltres imagino que rebeu constantment notícies d'aquest estil, alertes d'aquest estil. És molt habitual, no?
Sí, malauradament sí, cada cop més. Pensa que nosaltres, bueno, la societat està canviant vers una societat, diguem-ne, de la informació, on les dades són molt importants, on tota la nostra contractació moltes vegades es fa online. Llavors, bueno, les maneres de defraudar i d'enganyar, doncs, també canvien, no? I hem d'estar alerta. Nosaltres per això també, bueno, demanem als poders tàctics i als poders polítics doncs que vigilin molt aquestes coses, sobretot en el tema d'intel·ligència artificial, doncs, que es reguli bé perquè bueno, pot donar problemes a la llarga. És a dir, la tecnologia, evidentment, està aquí per quedar-s'hi i és benvinguda, però hem de vigilar i tenir en compte aquests factors.
Clar. Estan augmentant, les empreses encara no tenen prou mesures de seguretat per poder preveure aquestes situacions i donar una resposta adequada. Llavors, en aquest moment, és important que cadascú siguem conscients dels riscos als quals ens exposem en aquestes determinades situacions i, sobretot, amb aquestes trucades de telèfons desconeguts. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes recomanacions i aquests consells per tal de no caure, en aquest cas, a la trampa del sí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida tindrem amb nosaltres a l'estudi el Lucas, finalista d'aquesta última edició d'Operación Triunfo, que ens ve a presentar la seva nova cançó i també a explicar-nos com ha anat el programa, quina perspectiva ha tingut ara des de fora un cop ha sortit i com li ha canviat la vida al llarg d'aquests mesos. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo, tú y Tiempo de Juego. Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El single es diu 26 de marzo i ell és el Lucas, cinquè finalista d'Operación Triunfo. Vivia a Barcelona abans d'entrar a l'acadèmia i avui volem tenir-lo amb nosaltres. Ha vingut a veure'ns per explicar-nos els seus nous projectes musicals. Y es de Lucas Croto, que después de su paso por Operación Triunfo y de haber llegado hasta la final, de hecho, ¿no?, en el programa, proclamándose quinto en la clasificación, viene hoy a presentarnos esta nueva balada, 26 de marzo. Ahora nos contará si esta fecha tiene algo de especial, si pasó algo concretamente ese día. Y él mismo confiesa que está escrita tras una ruptura. Hoy hablamos con él, lo tenemos aquí con nosotros. Lucas, bienvenido, qué alegría tenerte aquí.
Muchísimas gracias, lo mismo, un placer.
Una canción que a mí particularmente me encanta, el estribillo, ¿no? Y desde ayer que la estoy cantando.
Qué bien.
Y al final es una balada nostálgica, desgarradora, ¿no? De una ruptura reciente, además. Y no sé si tiene algo que ver el 26 de marzo.
Pues sí, el 26 de marzo, justamente, como dice al principio de la letra, que es también una letra muy literal, que era lo que quería conseguir y transmitir, es dos días después de haber roto esa relación. Y pues nada, al momento de sentarme a componer, me acuerdo, últimamente la composición lo estoy tomando muy de psicólogo y de desahogar, y me acuerdo, miré el móvil, vi 26 de marzo, y lo primero que me salió a escribir fue 26 de marzo, dos días después del adiós, y lo mismo, traté en esta letra transmitir todo eso, lo que fue, lo que era el estar en casa solo, las mil preguntas que se te vienen en la cabeza, el cómo seguir, los tantos planes que también tenías con esa pareja que se fueron y ahora qué. Y la idea de eso, de 26 de marzo, era contar la ruptura tal cual la vive uno, que no es nada lindo, y que al final creo que también es algo que si bien me da un poco de pánico contarlo, ¿no?, del lado tan personal, creo que es algo que al final nos pasa a todos y que todos en algún momento lo vivimos, todos en algún momento rompimos una relación, y que también normalizarlo de ese lado.
Y que sirve de ayuda, ¿no? A lo mejor contarlo normal cuesta más, pero en cambio con una canción es distinto, ¿no?
Sí, tal cual.
Ahora mismo decías el día después del adiós, eso también podría ser un título perfectamente, ¿no?, de una canción.
Sí, tal cual, también. No, hubieron varios títulos que estuvieron arriba, ¿no?, de la mesa y al final quedó 26 de marzo, pero sí, hubieron varios.
Un tema autobiográfico, sin duda, ¿no?, en que compones tú. A partir de ahora, ¿te ves en esa fase de componer tus propios temas y de que tus canciones sean escritas por ti al 100%?
Sí, exacto. Yo siempre todos los temas, de hecho el álbum que vamos a sacar también es con la producción de Maximiliano Calvo y en las letras también. Con Maxi, desde que salí de la academia, que lo conocí, empezamos a tener muy pronto, también desde que salí yo de la academia, y él, nos empezamos a contar mucho la vida, a ser muy unidos, que hoy en día ya es como un hermano para mí, y en las letras también me ayudó un montón, que Maxi tiene como un poder que digo siempre, que es como que te posee, porque a raíz de hablar todo, luego a la hora de la composición, él también sabe exactamente el qué contar, el qué, porque al final yo también no estoy aprendiendo desde que salí de la academia, la composición es algo que me está gustando muchísimo, que lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo con Maxilo todo lo perfecciono mucho más, logramos transmitir, él también me logra sacar cosas que por ahí a veces me dan un poco de miedo decir, pero me dice, joder, al final es tu verdad, es lo que realmente pasa, y él me ha animado y me ha ayudado a dar ese salto, que creo que también hace que las letras puedan llegar más a la gente, y la verdad el proceso de composición con él es súper bonito, es súper natural, súper fluido también, y sí, contento con las letras en general.
Desde hace un tiempo hacia aquí, sí que es verdad que los artistas sois mucho más concretos a la hora de escribir, ¿no? Decís las cosas sin miedo, lo contáis tal cual, y suele pasar, ¿no? De hace un tiempo hasta aquí, ¿te cuesta superar una ruptura?
Sí que cuesta, porque aparte también fue una ruptura con un cambio de vida muy heavy, entonces...
Justo después de un boom,
exacto,
de salir de la academia, estar ahí encerrado...
Total, y que eso no, o sea, es un cambio de pareja muy fuerte, que era una relación de años, de que yo de hecho me vine a vivir a España por ella, y claro, de repente pasa el programa, pasa el cambio de vida, pasan muchas cosas internas también, entonces... Es una ruptura también con un cambio de vida que no me estaba del todo permitiendo hacer un duelo bien tranquilo, sano, que habían muchos estímulos, muchas cosas que procesar también. Entonces sí que es una ruptura que a mí me marcó muchísimo y me costó.
Pero bueno, con esta canción la estás superando.
Total, no, ahí fue un desfogar, fue sacar todo con 26 de marzo y aprovechar también ese dolor en hacerlo música.
Claro que sí. Desde que saliste de OT han salido otras canciones, ¿no? Fuiste para mí, por ejemplo. ¿Te ves siempre con este tipo de canciones cantándole más al desamor que no a otras historias?
Bueno, ahora tocó el desamor, ¿no? Ahora era lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando y lo que estoy pasando. Entonces, al momento de sentarme a escribir, era lo primero que había. Hay canciones también muy bonitas, también de crecimiento personal, de otro tipo de amor también, pero de amor en diferente. en otras facetas, exacto. Que al final el amor abarca mucho y bueno, pero sí, justo me tocó una etapa en lo cual lo que más me había marcado era esa ruptura. Entonces, claro, el momento de sentarme a escribir era lo que más sabía, era eso.
Y salen las mejores canciones también de lo que tienen esos momentos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esta podríamos decir que es la continuación, ¿no?, de ese proceso y demás, pero tendremos disco muy pronto, ¿no? También antes de que acabe el año.
Bueno, año que viene.
Se ha alargado un poquito.
Año que viene, exactamente.
¿Cómo será ese disco?
Ese disco es un sub y baja de emociones, hay de todo. Hay desde también, ¿no?, temas como 26 de marzo, más un poco más desgarradores, más sentidos. Hay temas también como Fuiste para mí, que si bien también habla de una ruptura y habla del desamor, habla de un lugar más de lugar sano, de tener una relación bien, sanamente, agradecer también a la persona por lo que aportó, por lo que dijo en uno, y después van a haber canciones eso, ¿no?, de súper con mucho carácter, muy rockeras, muy de estadio, de saltar, de todo esto. Entonces, que también es la esencia de Lucas eso, y pues la verdad, tener un poquito de todo.
Del mismo modo que transmites tus vivencias a través de las canciones, también llevas muchísimos tatuajes.
Exacto.
También te gusta plasmarlo allí, sí, y acordarte de ciertos momentos también con la piel, ¿no?
Exactamente, sí, los tatuajes fue algo que desde que empecé que me apasiona, que ya estoy planeando varios, y pues sí, son como esos momentos muy marcados en la vida que me gusta también plasmarlos a la piel.
¿Alguno con referencia a OT o no?
Pues ahora ya tengo el Julite, que fue la palabra de esta edición, de una persona aparte también que queremos mucho, que nos cuidó mucho desde los castings, y que después también formó parte del proceso. Y nuevo, más adelante pues vendrán más, y probablemente alguno más con OT, sí.
Alguno más. ¿Qué es lo que querrías que la gente pensara sobre tu música? ¿Cómo quieres llegar a este público?
Sobre todo, verdad y transparencia, y que más allá del artista o de la música, el ser humano, el que también me pasan cosas, que también, exacto, ¿no?, pasa una ruptura, también hay momentos bajones, hay momentos lindos, momentos de fiesta, momentos de... Y que eso, no perder lo humano y el transmitir que así como le pasa a cualquiera, también le pasa al artista y le pasa... eso, somos humanos y muchos coincidimos, como te digo, creo que todos en algún momento hemos tenido alguna ruptura. Todos en algún momento hemos estado súper enamorados, todos en algún momento estábamos en plan, ya quiero salir de fiesta y no me importa nada, y plasmar eso, esa verdad y esa realidad.
De hecho, noté, te hemos visto cantar una gran variedad de estilos musicales, ¿no? Canciones con más ritmo, otras más baladas tipo Un corazón hambriento, ¿no? Que causó una gran sensación. ¿Te sientes más cómodo en este estilo? ¿Vas a ser fiel, por ejemplo, a este estilo que has creado a partir de ahora?
Sí, como te digo, las baladas me gustan muchísimo, también de pequeño he escuchado muchísimas baladas, y es cierto que a la hora de cantar también y de transmitir la balada tiene lo suyo, y me encantan, y van a ver y habrán más, pero también soy mucho de los temas con carácter, de estos temas que te tiran para arriba y que te dan ganas de eso, de subir el volumen y locura total. Entonces va a haber una mezcla de todo.
La gente subía el volumen con Corazón Hambriento,
yeah,
en la gira y en todas partes. ¿Cómo fue cantar esta canción con Nayara, que además teníais muy buena sintonía?
La verdad fue muy lindo, porque también el proceso fue muy lindo, fue a poco. Lo mismo, ¿no?, todo lo que eran las clases de interpretación, el poder llegar hasta donde la canción lo pedía y lo que cuenta también la canción, que ahí también entra mucho la parte interpretativa, que es muy importante en la música también, que de hecho para este disco me vino de puta madre, porque es eso, ¿no? Es una canción, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás contando? ¿Qué, Ahí va, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Eso hace. Y ponerte realmente en lo que está diciendo la canción y transmitirlo y poder cantarlo y que a la gente le llegue eso también. Entonces, la verdad fue muy lindo porque nos divertimos mucho también. Después en la gira también fue muy lindo frente a los miles de personas que le hemos cantado y todo. Y la verdad fue brutal.
Además, India Martínez te invitó hace muy poquito, ¿no?, a cantarla en uno de sus conciertos. Sí. También supongo que eso, reconocerte como artista con una de sus canciones, debe ser un subidón enorme, ¿no?
Sí. Fue un sueño cumplido. Que, como te digo, que para corta trayectoria que llegó cantar con India Martínez, la verdad, a esta altura, tan pronto, fue un cheque en la vida brutal. Que fue maravilloso, toda una experiencia increíble, que voy a estar agradecido a ella siempre, la verdad. Y como un cierre de etapa ahí del programa, a cantarlo con ella, que también fue la intérprete y quien es la canción, en un concierto de ella, fue brutal.
Si miras atrás, ¿tienes el proceso de estar en la academia? ¿Lo ves como muy lejano o lo ves realmente que hace poco? Porque realmente hace poco, ¿no? Pero como ha pasado tantas cosas de por medio, ¿cómo lo ves?
No, yo todavía lo veo cercano. Todavía lo veo que siento que pasó hace poco. Sí que hubo muchísima información y muchas cosas que pasaron en el medio. Y claro, el cambio de vida tan heavy por ahí a veces te hace perderte como en el tiempo. Pero todavía lo siento cercano. Hasta con un toque de añoranza y todo.
Sí, volverías a entrar.
Sí, de cabeza, sin duda. La verdad, uno ahí era, más allá de estar con música 24/7 y todo, era el sueño de poder, sobre todo, trabajarlo el día a día y también, ¿no?, lo que cuesta hoy en día tener una profe de canto casi cada día para poder seguir mejorando, de interpretación, de tal, y uno fuera con las mil cosas que hay no puede. Y ahí era poder tener el trabajo 100% para seguir mejorando ese sueño. Entonces, sí que también de ese lado, más lo que compartíamos con todos, que era una locura, y las galas, y bueno, mil cosas allá adentro, pues sí, se extraña.
Siempre se te veía con muchísima ilusión, ¿no? Con muchísimas ganas de aprender, pero realmente no conocías el formato, no sabías que era Operación Triunfo. O sea, llegaste aquí a Barcelona de Uruguay, ¿no?
Exacto.
Y fue tu expareja, ¿no?, la que te dijo, oye, apúntate, que sirves para esto. Y realmente te enfrentaste a ciegas a un programa que conocía realmente todo el mundo.
Exacto, sí. Obviamente, cuando me confirman que estoy para la Gala Cero, y ya un poco etapa casting final, empecé a hacer un poco como estudiar.
A ver dónde voy,
empecé,
¿no?,
a ver vídeos de la edición de Aitana, de tal, de cómo iban, cómo funcionaba la Academia de Operación Triunfo. Exacto, tipo, a ver que si llego a entrar, qué va a pasar. Pero sí, realmente, yo cuando me presento al casting, que me lo había dicho Clau en su momento, no conocía, y claro, yo me presenté, no sabía quién era Noemí Galera, no sabía quién era Manu Guix, ni nada, y de ese lado, por ahí creo que me jugaba un poco el no tener idea, el estar, entre comillas, un poco más relajado, pero bueno, sí, después ya todo como se termina dando es muy loco.
Y además salió muy bien, ¿no?
O sea, sí. No,
quinto en la clasificación, hasta la final, viviste la experiencia al máximo, así que lo conociste en profundidad a la perfección.
Y fue un placerazo, sí.
Antes de esto te dedicabas a la obra, ¿no?
Exacto, bueno, cuando recién llegué, sí. Nada, yo, como te digo, llegué por amor y no tenía nada. Y claro, estaba sin papeles, entonces tuve un año y pico trabajando en la obra y en lo que iba saliendo. Luego ya más adelante, que puedo tener la residencia acá y todo, empecé con la barbería y era lo que hasta el momento a lo que me dedicaba. Pero sí, al principio sí, estuve ahí en la obra de montador. Y bueno, era un poco lo que iba saliendo.
Un cambio radical de vida.
Sí.
Que también supongo que mentalmente debe ser un shock, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo has llevado a nivel de salud mental? También el estar encerrado en la academia, haber llegado aquí también un poco descolocado sin saber qué hacer. Y después salir y que te conozca todo el mundo. O sea, ser lo completamente opuesto a lo que eras anteriormente.
No, fue jodido, la verdad.
Así, ¿te acuerdas?
Sí, fue jodido. Y, o sea, obviamente muy bonito y como digo, ¿no?, un sueño hecho realidad, sobre todo por la oportunidad de decir, me puedo dedicar a la música, por lo menos en este tiempo, aquí ahora. Más adelante, obviamente, sabía que venía también mucho curro de ese lado, pero pero bueno, actualmente me puedo dedicar a lo que quiero, lo que sueño. También, ¿no? Miraba para atrás y digo, joder, el Lucas de 14 años, hiper mega fan de One Direction, que los miraba y decía, mira, al final saliste un concurso de talentos igual que ellos, etcétera. Digo, buah, cuántas cosas se han dado. Pero sí que también, exacto, emocionalmente y psicológicamente fue muy jodido también el afrontar todo eso, más los mil cambios que venían y los miedos, la ansiedad, la incertidumbre, mil cosas también. Pero bueno, de a poco me he ido acomodando, de a poco han ido saliendo las cosas. Uno también va empezando a conocer más la industria, va empezando a conocer más todo. Y hoy en día, la verdad, ya mucho mejor.
¿En quién te apoyas en esos momentos al salir de OT y ver un mundo nuevo?
Bueno, entre nosotros mismos, entre los compis, nos hemos apoyado mucho, hemos tenido muchas charlas, hemos llorado mucho también juntos, nos hemos desahogado, porque al final, si bien obviamente también la familia, mi hermano, mis padres, amigos en general, si había quien nos entendíamos a full era entre los 16. Entonces sí que fuera teníamos muchas charlas, muchos momentos, a veces también en noches de hotel o en lo que sea, decir, buah, joder, o no puedo más, o me pasa esto, o me está pasando lo otro. Y la verdad, entre nosotros también ahí hubo mucho apoyo.
Os seguís viendo, pero menos, ¿no?
Exactamente, sí. Ahora, nada, toca, ¿no? El que es el no vernos también, por un lado lindo y positivo, que cada uno está también muy con sus proyectos, muy enfocado, trabajando mucho, entonces... los huecos libres a veces uno prefiere pastarlos en casa y ni siquiera se junta, pero después sí, y hay momentos en que nos vemos, en que salimos, en que coincidimos en eventos también,
claro,
y todo. Entonces, exacto, ha bajado como la frecuencia en la cual nos vemos, pero siempre nos vemos y es muy lindo.
Lo bueno es que tenéis esa pequeña familia, ¿no? Y todos habéis vivido lo mismo y al final os entendéis total, a la perfección. ¿Tú dirías que como persona sigue siendo el mismo Lucas que hace un tiempo?
En valores sí, y después en un montón de cosas no, porque también he madurado mucho, he aprendido mucho, me ha cambiado la forma de ver muchas cosas también, entonces, como te digo, siempre de en cuanto a valores y en cuanto a cómo soy yo, sí que eso me mantengo mucho, y siempre trato de estar con los pies en la tierra, pero... es cierto que también este cambio así de vida tan heavy te lleva también a muchos cambios emocionales y de formas de ver a veces la vida o otras cosas que sí que han cambiado, Lucas.
Y de esta nueva vida, ¿hay algo que cambiarías? ¿Qué es lo que más te molesta o lo que menos te gusta?
Si hay algo que me está costando mucho es el móvil 24/7.
Estar tan pendiente,
sí,
¿no?
Exacto, tan pendiente. Y lo mismo, ¿no? A veces momentos particulares de que a mí me gusta también desconectar o lo que sea, el tener que lo mismo, ¿no? El tema del contenido y todo, que al final yo eso lo entiendo, sé que también es trabajo también, y que justo también salimos de un programa como T, que la gente te ve 24 horas.
Y quiere
horas,
seguir viéndote,
y
¿no?
quiere seguir viendo, entonces, y sabiendo de vos y el qué... Y claro, y por ahí yo hay momentos que estoy el día entero sin subir nada, o a veces dos días, o etcétera, y oh, estás desaparecido, o lo que sea, y no, estoy desaparecido, estoy viviendo también, estoy disfrutando de otras cosas, pero
claro,
pero bueno, creo que eso es un poco ahora lo que más me cuesta, pero bueno, sí.
¿Y cómo vives que la gente te conozca? ¿Te paran por la calle, por ejemplo, no?
Sí.
Que la gente... cuando empieces a hacer conciertos lo verás también, ¿no? ¿Eso cómo lo afrontas? ¿Qué sensación te da a la hora de encontrarte con alguien y que sepa tu nombre?
Es lindo, es lindo, es loco, es muy loco también, pero es lindo porque la verdad eso, ¿no? Sobre todo la gente que ha sido seguidora del programa, te trata con mucho cariño porque realmente te vio, sabe cómo sos y nada, ¿no?
Es bonito.
Exacto, es bonito y eso, ¿no? Que dicen, buah, me encantó tu concurso, tal, porque en esta, en tal cosa, y te cuentan cosas que por ahí vos no te das cuenta y decís, claro, joder, no.
Es que me estaban viendo, ¿no?
No conozco, pero me conocen, claro. Entonces es como eso es difícil,
debe
claro.
Debe ser fuerte esto.
Pero, muy lindo.
Y a partir de ahora, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Qué te imaginas, por ejemplo, sacas nuevo disco, ¿no? Ahora de empezar el año, ¿y qué te gustaría que pasara a raíz de ahí? ¿Cómo te lo imaginas?
La verdad, el poder seguir estar arriba de un escenario, estando arriba de un escenario, que es lo que más, sobre todo, extraño ahora, extraño mucho, después de la gira, ese es el sitio donde más disfruto y donde más me gusta estar. Entonces, sobre todo, que siga habiendo música, poder seguir dedicándome a esto a menor o mayor escala y poder seguir haciendo escenarios, sean grandes o sean pequeños, pero poder seguir tocando.
Eso también dice mucho más de ti, ¿no? Que te da igual que sean grandes o pequeños, pero hacer lo que te gusta,
estar,
¿no? Que
es, escenario,
que
sí,
es la
sí,
música.
Sí, exacto.
Ya para despedir la entrevista, claro, estabas aquí en Barcelona antes de entrar en la academia. ¿Aprendiste algo de catalán o no?
Una mica.
Sí, claro, ¿cuántos meses más o menos estuviste aquí o años? No sé.
No, años, años. Dos años y algo. Sí.
¿Y
sí,
pudiste...?
Sí. Y pude decir exactamente, fluido así,
no mucho.
Aparte ahora lo he perdido bastante desde claro. que entré a la academia y he salido. Y el estar allá en Madrid, he perdido muchísimo en lo que hablaba al día a día o incluso en la peluquería también. Lo he perdido bastante, la poca fluidez que tenía. Pero bueno, hay palabras ahí, hay cosas. Lo entiendo
perfectamente.
Perfecto. Nada más que eso, a la hora de expresarme, sí, me falta vocabulario.
Bueno, ya cuando vengas de gira aquí, seguro que lo coges rapidísimo.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Lucas, por haber venido, por contarnos tu evolución, ¿no? Que fue una de las más impactantes en la academia. Y que tengas muchísima suerte con este 26 de marzo, que a partir
Muchas
de ahora
gracias.
Todos los 26 de marzo seguro que serán bonitos.
Olé.
Y los recordarás muy bien, ¿no? Como,
claro
como
sí.
este agrio, a lo mejor, recuerdo
claro que sí.
del otro. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Il·luminació a les oficines perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no? En el sector de la feina i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, la seva oficina.
Clar.
Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Mm-hmm. Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Bueno, la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs, no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural hem de complementar amb llum artificial o inclús, quan no tinguem cap llum natural, doncs hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important des del nostre punt de vista és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que trobes a la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, si els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no? Que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no? I ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No? No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tan mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és, no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat, i t'explico el per què. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt. I que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Sé que és molt difícil, sí. Perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que et proporciona la llum en el preu horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És, sí, no? És el pitjor dels escenaris.
Sí,
tant
ho fem tots, eh?
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc doncs molts alumnes a classe a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no? Aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és doncs, el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no? I sobretot per també renyar-nos una miqueta, no? En aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant en el moment de treballar, no? Aquestes hores que passem el dia a l'oficina o on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses. Que ja
toca. I tant.
Moltes gràcies.
T'agraeixo molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que és, jo trobo que és molt interessant i molt rellevant. I sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies.
Gràcies. I què és la felicitat? Es pot estar sempre feliç? O és cert allò que diuen de que la felicitat són moments? Després de la publicitat volem parlar una mica també d'aquest tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una història. Un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
¡Alegría! ¡Guitarra!
¡Qué bueno!
El mesón del gitano queda a su entera disposición.
Peret y el dúo dinámico se unen para hacerte bailar y disfrutar como nunca.
¡Izquierda! ¡Art! ¡Ese es un amigo!
El mesón del gitano y botón de ancla. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com ho anunciàvem abans d'anar a publicitat, ara volem parlar de la felicitat, perquè realment és un estat d'ànim igual que qualsevol altre. Quan li preguntem a una persona si és feliç, realment pot ser feliç sempre? O són moments? Realment som feliços a la vida en general o som feliços només en alguns moments determinats i la resta de moments simplement existim? Doncs d'això precisament en volem parlar avui també aquí, al matí del cap de setmana. Parlem ara de felicitat perquè, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no passen els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat a gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molts pocs diners.
Mm-hmm. Clar, això, a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada, o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. Mm-hmm. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, de que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això, a nivell de sostenibilitat, no, i dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Mm-hmm, exacte. Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no?, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs amb l'estudi que heu fet demostraria que no, no?
Exacte. Sí, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala on tenim una mostra tan gran, fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com a l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Mm-hmm. Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no?, per exemple, aquesta espiritualitat, de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn, doncs, pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat, i que és alguns dels factors importants, no, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no?, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no?, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia, doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no?, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no?, en aquest sentit també.
Sí, sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers. I jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una societat, en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats, i al final, quan et pares de pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no?, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses, que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat, i doncs parlarem de que no costa gaire, i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè només un 15% de les persones autistes viuen una vida independent. A Catalunya, una de cada 81 persones té autisme, i la majoria dels adults, un 85%, no poden emancipar-se. A més, un 90% de les persones amb autisme estan a l'atur, i això suposa un fre per la seva autonomia. En parlem sobre el tema amb la Maria Portella, que és doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de l'autisme, i és que, a més, també ets mare d'un fill autista, no?
Exacte. Tinc un fill de 16 anys actualment i el van diagnosticar quan tenia 7 anys, sí.
Uh-huh. Clar, vosaltres, tant les famílies com des de les institucions, demaneu més suport per poder tenir una vida independent, no?
Sí, sobretot el que demanen les famílies generalment a través de moltes associacions que fan una gran feina aquí a Catalunya és que es reconegui aquesta condició, que es visibilitzi, i a partir d'aquí, doncs, sí, fer reivindicacions, perquè es té aquesta imatge de que l'autisme es cura als 18 anys, no? Perquè moltes persones amb un diagnòstic de quan eren petits ja no tornen a rebre atenció per el seu diagnòstic quan arriben a l'adultesa, i això fa que siguin invisibilitzats i que, com tu molt bé deies, doncs els sigui pràcticament impossible comptar amb ajuts, comptar amb suports que els permetin poder adaptar-se en aquest entorn que és tan hostil per ells.
Mm-hmm. Clar, una de les coses que ara doncs, comentaves, no, també, és el fet de que quan es troben en l'edat infantil, no, abans dels 18 anys, sembla ser que estan més protegits, no, que no pas després, un cop són adults. Això és cert,
exacte,
no? Se senten desprotegits, en certa manera.
Sí, sí. De fet, tenim dades d'això, fins i tot, que remarquen això, no? És a dir, podem arribar a tenir uns percentatges de diagnòstic quan tenim de 0 de 2 anys, diguéssim, això, 14, 15 anys, que després van disminuint, sobretot també amb la segona adolescència, perquè ja no es fan diagnòstics, però és que es perden aquest diagnòstic, és a dir, no es fa la derivació. I quan arribem a l'adultesa, és que pràcticament desapareixen. I un percentatge baixíssim el que acabem trobant a les administracions públiques d'autisme.
Mm-hmm. Sí. A més, també una cosa que són fets, no? És que les feines són limitades i no es garanteix que es puguin fer amb les condicions que necessiten. Sí que és cert, doncs, que els hi donen aquesta feina, però alhora no els tracten, no?, potser, o amb les necessitats realment que necessiten i que són bàsiques per tots ells, no?
Exacte. Quin és el gran handicap? Que no es comprèn l'autisme. L'autisme fins ara es pensava que eren persones que estaven tancades en si mateixes, que no miraven els ulls, que no tenien interès en les relacions socials, i el que sabem ara, i la neurociència això ens ha ajudat moltíssim, és entendre que és realment un espectre, que no hi ha dues persones autistes igual, però sí que tenen una sèrie de coses comuns, que és aquestes dificultats per adaptar-se a l'entorn perquè el perceben de manera diferent. Clar, a l'hora de pensar feines per a aquestes persones, doncs s'ha d'adaptar una mica l'entorn laboral. Això hi ha molt poques empreses que ho facin, no perquè no ho vulguin fer, potser, però sobretot és perquè ho desconeixen.
Uh-huh.
Quines són aquests entorns més favorables per l'autisme? Doncs que no hi hagués canvis de rutina, que tot estigués molt ben anticipat, que no, realment no hi hagi dobles sentits a la feina, que puguin tenir moments per descongestionar aquesta sobreestimulació que tenen les persones autistes, no? Perquè tenen un cervell que els funciona com de manera massa hiperactivada constantment, no? Esclar, això no passa. Hi ha molt poques empreses que tenen això en compte, i quan ells accedeixen a alguna feina, doncs tot sovint no l'aguanten, tot sovint se'ls fa fora, tot sovint aquella oportunitat que havien tingut durant en el moment que l'havien trobat aquella feina.
Mm-hmm. I com a doctora en neurociències, doncs també li hem de preguntar, perquè ara comentava el fet de que doncs, no hi ha dues persones autistes iguals, que una gran part de culpa és del desconeixement, perquè com funciona realment el cervell d'una persona autista? Què és el que hem d'entendre i què és el que potser desconeix la societat en aquest cas?
Mira, per dir-ho així de manera fàcil i entenedora, ens hem d'imaginar que les persones neurotípiques, no, la majoria de les persones, quan se'n desenvolupa el cervell, sí que hi ha un sobrecreixement quan som molt petits, quan estem aprenent totes les coses, el llenguatge, les normes socials, la convivència, i després, amb els anys, aquest cervell es va especialitzant i es van eliminant tot de connexions que ja no són necessàries i que teníem quan érem petits, no? Aleshores, clar, tenim uns cervells, quan ens fem joves o quan ens fem adults, que són molt especialitzats i molt automàtics, i per això podem fer moltes coses sense prestar-hi massa atenció. En el cas de l'autisme, en molts processos que es donen en el neurodesenvolupament, el que veiem és que aquesta poda neuronal, que se'n diu, no? Aquesta, treure aquestes connexions que no són necessàries, no és tan efectiva com en els cervells dels neurotípics, i els acaba donant un cervell que està molt més ramificat i molt poc especialitzat. És a dir, costa molt que acabin tenint conductes que siguin purament automàtiques com la majoria de les persones neurotípiques, no? Mm-hmm. Què els fa això? Doncs que estan processant una quantitat d'informació simultàniament sempre. Això es gota, això desregula emocionalment, això acaba fent que tinguis irritabilitat, això acaba fent que tinguis tot aquest espectre ampli que fa que les persones autistes doncs, perceben la realitat de manera diferent i, a més, s'adapten de manera molt diferent a aquesta realitat, que tot sovint no s'hi adapten perquè no estan, el seu cervell no està fet per funcionar en aquesta societat o en aquest sistema de vida que està dissenyat per cervells neurotípics. No? Mm-hmm. Una miqueta el resum seria un cervell molt, molt ramificat i que no que s'acaba d'especialitzar en els processos del neurodesenvolupament necessari, no? Com la poda, la creació de sinapsis, etcètera, perquè se'l desenvolupa d'una altra manera, yeah, amb una gran càrrega genètica i que fa que tinguin això, doncs, aquest processament, hiperprocessament de totes les, en tots els sentits, és a dir, la vista, el gust, el tacte, que això forma part de totes les característiques que formen part de l'autisme, no? Hipersensibilitat, dificultats amb les digestions, sobrecàrrega estimular, etc. No? Uh-huh. En aquest sentit, això, per dir-ho així ràpid, podria explicar d'aquesta manera.
I està clar doncs, que tampoc afecta a tots per igual, no? A totes les persones autistes. No. De la mateixa manera, què és el que podem fer nosaltres, no? Els neurotípics, com bé anomenes, per ajudar-los, per tal de que estiguin inclosos a la societat de la millor manera possible?
És una pregunta molt bonica, això que acabes de fer ara. Doncs mira, sobretot, voler conèixer la diferència. A mi m'agrada molt aquesta frase de dir, conèixer ens fa llingues, no? Però conèixer la diferència jo crec que ens fa millors persones. Mm-hmm. La primera cosa que podem fer com a societat és acceptar que no som tots neurotípics, que tenim una diversitat de persones que mereixen el nostre respecte, no? Que no pel fet de ser la majoria haguem de voler que totes les persones actuïn o es comportin de la mateixa manera, no? Això per un costat. I després, quan sabem que una persona té el diagnòstic, mai fer-ho servir com un insult. És a dir, ser autista és una manera de ser, quasi, és un desenvolupament diferencial d'aquest sistema nerviós que és el que ens permet conviure i mai no ho podem fer servir com un insult. Mm-hmm. En aquest sentit, també, una altra cosa que podem fer com a societat és donar espai a aquestes persones, no? És a dir, no deixar-les excloses, perquè si tenen un bon suport, si tenen un respecte, si ells noten que són respectats,
persones que amb bones característiques molt diferents, potser la majoria, doncs tenen potencialitats que es poden afavorir, que poden ajudar en aquesta societat. De fet, hi ha alguns autistes que parlen de que l'autisme no ha desaparegut amb l'evolució de l'espècie, perquè realment alguna cosa aporta l'autisme a la societat, no? Això és un pensament una mica més romàntic, però sí que m'agrada pensar que com a societat conèixer la diferència, acceptar-la, incorporar-la en, en la nostra manera de viure, doncs pot ser una cosa positiva. I això només es fa coneixent l'autisme i fent programes com el vostre de donar-ho a conèixer i parlar-ne perquè la gent en sigui conscient.
I suposo també, Maria, que el fet de tenir un fill autista deu haver influït significativament, no?, també en la teva professió, no?, com a doctora, com a investigadora. No sé si va arribar abans una cosa que l'altra, però es van unir totes dues, no?
Sí, mira, jo fa molts anys que soc investigadora científica i sempre m'havia dedicat a la salut mental, sobretot a la depressió, i per tant el diagnòstic del meu fill és posterior. I com m'ha ajudat? Doncs adonar-me de que no en tenia ni idea d'autisme, tot i ser del RAM, diguéssim, no? Tot i ser de professió psicòloga, neuropsicòloga, en salut mental, també tenia aquesta idea antiquada, si m'ho permet, de l'autisme, no? Uh-huh. I em va costar molt entendre que el meu fill era autista. En aquest sentit, i ara, sense voler fer propaganda, per aquest motiu vaig escriure un llibre, no? Perquè vaig dir, si jo, que tenia accés al coneixement, m'ha vingut tant de nou, tenia tan poca idea com què deuen passar amb les persones que són d'altres professions, que no tenen contacte amb la salut mental ni res, doncs és un daltabaix, eh? Perquè falta aquest coneixement a la societat.
Clar. I sobre...
m'ha ajudat a poder entendre millor i a poder fer aquesta divulgació científica, no? És a dir, potser tinc un coneixement que em permet entendre els resultats de l'estudi científic i aterrar-ho a persones que no tenen potser aquest coneixement, no? I en aquest sentit, doncs, estic molt agraïda a les associacions i als centres de salut mental de joves i adolescents, i això que em conviden tot sovint per anar a explicar com és aquest servei autista.
Mm-hmm. Entendre a les persones autistes i sobretot també de manera individualitzada a cadascun d'ells, perquè són tots diferents, no? Com sí. Explicaves, saber com és exactament cada persona que pateix aquest espectre autista. Maria Portella, doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer parlar sobre aquest tema des d'una perspectiva tan personal també que vius, imagino, en el dia a dia. Així que gràcies per parlar-nos des de totes dues bandes i donar-nos aquesta visió sobre l'autista i l'ajuda també, sobretot, que necessiten aquestes persones. Gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
I ara parlem de la darrera edició de Científiques, un macroesdeveniment que s'ha convertit en un referent reivindicatiu per la comunitat de dones investigadores i també per les escoles, per tal de fomentar aquest moviment entre les noies i les nenes més joves. En parlem sobre el tema amb la responsable de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la Mireia Colom. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, Mar, encantada.
Què tal? Clar, parlem de Científiques, no? Em crida molt l'atenció el nom perquè no s'escriu tal qual, sinó que s'escriu amb el nom, amb el número 100, no? I després Científiques, o sigui, em crida l'atenció aquesta manera de dir-ho. Però clar, sobretot el que té d'important és el missatge, no? El missatge aquest per tal de fomentar aquest moviment entre les dones, entre les escoles, entre les investigadores catalanes, en aquest cas, sobretot dones, perquè es dediquin a aquest món, no?
Exacte. Sí, mira, sobre el nom t'explicaré, si vols, una mica l'origen, però sí. Efectivament ara estem a la sisena edició d'un programa que, doncs, després de cinc anteriors ja considerem un programa consolidat i pioner en aquesta reivindicació que comentes, no? i vam néixer el 219 per fer visible doncs, el paper estratègic de les dones en la recerca pública i privada a Catalunya i per impulsar vocacions STEM a les escoles en les franges que actuem, que són de 6è de primària i primer d'ESO, per tant de 11 a 13 anys, sobretot incidint en les nenes. La primera intenció era trobar fins a 100 científiques que s'apropessin a escoles catalanes a inspirar a nens i nenes, impartir una xerrada inspiracional, i d'aquestes 100 doncs, hem passat a 500, després de més de 500, després de 5-6 edicions. Aquest any han estat 540 investigadores que han anat a 451 escoles catalanes. Això representa doncs, un impacte de més de 30.000 alumnes. Mm-hmm. I que també entre elles doncs, es crea aquesta xarxa i aquesta complicitat d'interessos entre elles, científiques d'acadèmia, d'empresa, provinents de diferents sectors. Clar. Aleshores, per això el 100 que comentaves, dius, em sobta, bueno, la idea era 100 i ja hem arribat a més de 500. Clar. Possiblement això plantegi un canvi de nom.
Es canviarà el nom, exacte. Sí. Clar, tot això per tal de fomentar aquestes vocacions de les que parlàvem, no? Vocacions cientificotècniques entre les nenes i els nens i trencar els estereotips de gènere que potser doncs, hi ha encara una mica associats a aquestes professions. Sí que és veritat que, clar, el paper femení en el món, per exemple, científic i tècnic, no? com dèiem, és molt més reduït, no?, que no pas en el cas dels homes, i només un 34% del que és la recerca té nom de dona. Al final, doncs, es tracta de donar una mica de visibilitat a això i passar-ho, en aquest cas, a les escoles, per tal de que les nenes tinguin també referents a l'hora d'escollir aquestes professions, no?
Correcte. El problema que hi ha és una mica també començant pel de l'autopercepció, no? Les nenes pensa que està estudiat que al voltant dels 6 anys es consideren menys brillants que els nens en aspectes, en carreres més tècniques, més científiques. Actualment, i són dades de 2023, només el 34% de la recerca, com deia, realitzada a les universitats en l'àmbit catalanoparlant està dirigida per dones i les dones només representen també un 25% del professorat en les branques d'enginyeria i arquitectura, un 39% també en ciències experimentals. Per tant, des de molt petites tenim com inculcat aquest estereotip com que les... i s'autodescarten, aquesta com motxilla social, per dir-ho així, de que les nenes fan més carreres d'ensenyament, de salut, que no els seus companys i amics que van cap a carreres o més tècniques. Falten, efectivament, models de dona, enginyera, tecnòloga, falten role models femenins... i referents on elles puguin emmirallar-se, i és el que intentem fer apropant aquestes científiques que, com et comento, són inventores, divulgadores, enginyeres, gestores d'innovació, emprenedores, perquè puguin veure que la seva trajectòria vital, sobretot al principi, no és gens diferent a les nenes que estan ara a aquestes aules i que puguin tenir models i referents propers.
Exacte, sobretot doncs, això del que parlàvem, aquests referents, no? Exemple en el qual emmirallar-se, no? I dir, vull ser com aquesta dona, vull ser com aquesta investigadora, i això és el que m'agrada, no? Al final, doncs, és molt important trobar un referent quan ets petit i que es facin aquestes xerrades a les escoles on moltes d'aquestes nenes puguin descobrir el que realment volen, doncs és molt important. Tot això es fa, a més, en el mes de febrer, aquest mes, que és el dia també se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, no?
Correcte. El Dia Internacional, aquesta efemèride mundial, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que va ser declarada el 2015 per les Nacions Unides, i és el... s'ha instaurat com a l'11 de febrer, doncs al voltant d'aquestes dates fem pivotar les dues accions de científiques. Una seria una trobada prèvia d'aquest exèrcit de dones que va a les escoles, una trobada on elles són les protagonistes, on es fa una jornada de networking, una presentació de com enfoquem l'edició, etc. I al cap d'uns dies, coincidint sobre aquesta data, doncs es fa l'acció sobre els centres escolars.
Doncs Mireia Colom, responsable de Científiques de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, moltíssimes gràcies per donar aquesta visibilitat, sobretot de cara a aquestes nenes i a aquestes joves que estan a les escoles i que en aquests moments no saben a què dedicar-se, i donar-los doncs aquesta llum, potser, no?, de dir, puc ser investigadora, puc ser científica, em puc dedicar a això sense cap tipus de problema, i endavant, que cada cop segur que són més les que formen aquest percentatge, en aquest cas un 34%, però que a poc va en augment, perquè sí que és veritat que anem avançant, i en aquest aspecte cada cop són més les que es van sumant. Així que moltíssimes gràcies. A veure si finalment es canvia el nom de Científiques o si es continua mantenint així, però el projecte en si val la pena, i això és el que importa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Continuem d'aquí no res per parlar d'una nova eina per resoldre crims. Ara descobrirem quina és.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno. En Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia. Un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti. Está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Entre altres coses que avui ens queden per endavant, ara volem parlar d'una nova eina que han desenvolupat per tal de poder resoldre crims. I ara parlem de que han creat una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals. Un projecte en el qual han participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, del CSIC, entre d'altres, i que ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents, com dèiem, que s'havien utilitzat en diversos casos de crims. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Sobre el tema, perquè ens expliqui com ha estat aquest avenç pel que fa a tot el tema de criminalística, en parlem amb un dels investigadors, l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, això ha permès facilitar la feina de la gent que investiga aquests crims, no? De resoldre casos reals que fins ara no s'havien pogut resoldre, i així doncs avançar a gran escala en aquest aspecte, no?
Sí, de fet no és una eina en si, és un conjunt de tècniques i de procediments que treballant en conjunt i junts faciliten aquestes feines, perquè segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos de electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda en els telèfons. Una cosa molt important és que sempre amb qüestions forenses, sempre amb un mandat dels jutges, i no és una cosa que facis perquè vols, sinó perquè hi ha un mandat judicial que facilita aquest tipus de tasques. Però sí, aquests procediments faciliten molt aquest tipus de feines.
Mm-hmm. Forma part del projecte europeu X-Files, no? I la proposta, doncs, era aquesta, millorar les tècniques i els mètodes per obtenir aquestes proves que, doncs, suposo que el repte el doneu per aconseguit, no? I en aquest cas, satisfets, oi?
Sí, molt satisfets, perquè, de fet, normalment, en un projecte europeu, o com tots els projectes d'investigació bàsica i de desenvolupament, normalment el que fas és demostrar la idea i després, amb el temps, aquesta idea passa al, per dir-ho així, al mercat o a casos reals. El més important d'aquest projecte en particular és que els casos reals s'han pogut resoldre doncs ja amb el projecte encara viu, o sigui, en l'últim any del projecte que ja teníem desenvolupades solucions tècniques, s'han aplicat i han donat molt bons bon resultats. Vull dir que hem avançat, hem anat una mica més ràpids, per dir-ho així, en el pas de lo que seria el desenvolupament fins a l'aplicació. I sí, estem molt orgullosos dels resultats obtinguts.
I quins casos, per exemple, s'han pogut resoldre? No sé si ens pots donar, per exemple, algun cas on aquesta eina, aquest projecte, hagi ajudat o de quina manera hagi pogut ajudar.
Bé, mira, en principi no puc donar detalls perquè els casos estan sota secret judicial, per tant, no em puc donar detalls, però sí que puc fer-te una mica d'exemple, una miqueta de visió general d'on es pot treballar amb aquest tipus d'eines. Per exemple, a veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil, i aquests telèfons mòbils contenen doncs, gairebé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, gairebé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? O bé sigui amb l'empremta, bé sigui amb la cara, bé sigui amb un número. I això és el que facilita o evita que les persones puguin accedir a aquesta informació. Clar, això per nosaltres dona una seguretat, però quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat i sempre amb ordre judicial han d'accedir-hi, clar, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació, hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon.
Uh-huh.
En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és intentar desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria. Que en el CNM, l'Institut Microelectrònic de Barcelona, el que ens hem centrat nosaltres és en la part d'accedir a les parts internes. Nosaltres hem agafat les memòries que estan contingudes dintre de certs telèfons, hem recuperat aquestes memòries i hem fet procediments que ens han permès accedir a la informació emmagatzemada en aquestes memòries. Normalment aquesta informació està encriptada. El que hem fet nosaltres és agafar aquesta informació en brut i passar-li a altres companys del consorci del projecte europeu, especialistes en anàlisi mitjançant eines informàtiques de reconstrucció d'aquesta informació, que han estat capaços de recuperar les claus emmagatzemades, i una vegada que has recuperat les claus emmagatzemades pots accedir-hi a la informació. Una miqueta aquesta és la idea. Vull dir, buscar portes falses o portes alternatives que permetin arribar a aquesta informació que en el comú dels mortals no és possible o és molt difícil d'accedir.
Exacte. Una combinació de les dues, doncs, que ha fet aquesta una de les innovacions més importants per tal de poder resoldre aquests casos i d'ajudar en aquest cas a facilitar una mica la feina, no, de, dels professionals que volen recuperar aquesta informació i saber realment què és el que ha passat. Heu tingut també la col·laboració europea de 7 països diferents, no? I també els membres del projecte us vau reunir a Brussel·les a inici del mes d'octubre per tancar-ho tot, valorar, per exemple, el treball que s'havia fet i valorar també, doncs, i veure els resultats, oi?
Correcte. Sí, normalment es fan reunions una vegada al mes de seguiment dels treballs, després cada 6 mesos reunions presencials per posar en comú el que hi ha, i al final hem hagut d'anar a Brussel·les per presentar els resultats davant dels editors de la comissió, que volen fer un seguiment de que això està tot correcte, de que les feines s'han fet i que els diners s'han gastat de forma correcta, no? I aquí, en aquesta reunió de Brussel·les, és on se'ns va demostrar, en casos reals, que les eines desenvolupades funcionaven. I això sí que es va poder fer una demostració real i en viu de com es podien accedir a la informació continguda en diferents telèfons i veure que aquestes tècniques desenvolupades eren viables i eren reals. Vull dir que no és una cosa que podia sortir del laboratori i arribar a la societat, per dir-ho així. Però sí, va ser un resultat molt, molt espectacular i molt satisfactori.
I a partir d'ara, ara que doncs, també està fora de Catalunya, fora d'Espanya, tot això, tota aquesta eina, com veieu el futur? Creieu que gràcies a això doncs, serà molt més fàcil resoldre aquests crims reals, que serà molt més fàcil a partir d'ara saber què és el que ha passat, que no es trigarà tant potser en saber realment la veritat? Creieu que facilitarà la feina?
Home, esperem que sí. Això ha estat un projecte de 4 anys, vull dir, són 4 anys de feina, de treball, de molta gent implicada, tots pensant en que aquesta feina serveixi per això precisament. El problema, la limitació més principal és el que veiem tots, que cada any els telèfons incrementen les seves característiques, incrementen les seves prestacions i, per tant, cada vegada és més difícil el poder accedir. I, per tant, aquesta feina que hem començat mai acaba, perquè nosaltres hem desenvolupat procediments per un tipus de telèfons, però aquests telèfons, pensa que són telèfons, per dir-ho així, de fa 3 anys, per dir-ho així. I cada any millora, inclús aquesta feina no mai acabarà. L'avantatge és que ja tenim un fil del que tindrà. Vull dir, nosaltres ja sabem una mica què hem de fer, i amb els telèfons de nova generació o els possibles telèfons que vagin sortint d'aquí endavant, que cada vegada serà més difícil perquè cada vegada són més sofisticats, també nosaltres haurem d'incrementar les capacitats de les nostres dels nostres procediments i de les nostres capacitats. Vull dir que al final serà una feina que ha començat i que evolucionarà en paral·lel amb l'evolució de la tècnica. Però sí, la idea és aquesta, ajudar a que es puguin donar respostes el més ràpid possible, perquè a més a més en els casos forenses el temps és un paràmetre molt important. Una resposta a temps ajuda, una resposta que tingui molt no ajuda.
I per això, en això estem. I tant. Doncs Salvador Hidalgo, investigador principal del projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i endavant amb aquesta eina, amb aquest projecte que ja heu iniciat i, com tu dius, ja sabeu per on tirar i d'on tirar per seguir endavant. Gràcies.
Gràcies i moltes gràcies també per treure-vos i resoldre la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. I d'aquí un any, aproximadament, el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar al nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar doncs és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? o qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no estirin, perquè clar, si comptes un darrere de l'altre, acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, no sé si, bueno, recordaràs doncs tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, sí, sí.
Tot el tema de la palma, llavors sí, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que, bueno, doncs, t'aspecta doncs una mica lleig, no? Aleshores es va haver de fer doncs aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com, bueno, una cosa normal, no? Que menja aquest plàtan que estava que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores, crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. De vegades, veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte doncs ha perdut una mica el seu color tal, però és totalment o sigui, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple doncs els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns dels altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar doncs aquest consum, no?, a través de doncs el consum humà, no?, a través de la donació, per exemple, dels aliments o la seva redistribució, i també doncs incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no?, que són doncs aliments de temporada, ecològics. Llavors quan no sigui possible això, doncs es poden trobar altres usos, com per exemple doncs marmelades, no? Que també es fa doncs amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després hi ha en segon lloc seria doncs el consum animal, no? Per fer pinsos o compost, o sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment doncs això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofita el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat,
sí,
no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no. Quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra?
A veure, sí, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar, doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però amb menys quantitat, per justament doncs, comprar el que sabem que realment consumirem. I això també doncs, fa doncs, fomentar doncs, aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder doncs, també comprar directament al productor i després conservar molt bé els aliments dintre de casa. No? Sabem també que doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures doncs, les fan malbé. No? Llavors, doncs, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs, fa que l'enciam duï menys, no? Mm-hmm. Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinar més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no? Que, alimentari, és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no? Que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar doncs, a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Exacte, al final tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia i també doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem doncs, el menjar com cal i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que
distribuir-ho de manera correcta. No?
Exacte.
I hem de pensar que quan desperdiciem aliments doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no? Que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a decorar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex i hi ha certa tendència a aquesta no informació sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer i sempre és difícil. Això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no? Amb, així una mica de parafernàlia, decorant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir, i ho acaben sabent. Però realment és important la manera en la que se'ls hi explica, la manera en la que se'ls hi diu aquesta notícia?
Bueno, de fet, és bàsic, no?, en el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients. No és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no?, si la mare, doncs, tot just, o el pare, li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults, ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens ho senten, i després diuen, què és això que he sentit de casa, de què dius, de què tal? Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt el que t'està passant a tu, el que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els diem nosaltres s'ho inventen ells. Uh-huh. I moltes vegades fan associacions que no són, que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig, i segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Mm-hmm. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no?, millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no?, evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no?, són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres que poden, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser doncs una mica doncs una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit doncs va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap als fills.
D'aquesta manera, vosaltres en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia, no? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà, I si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicòloga i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal, no? I en diferents, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder, doncs, donar a aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil, i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra i s'acompanyen en aquest procés, també?
Sí, clar, per descomptat també, no?, fent sessions familiars, no?, amb la parella. També estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigir a les famílies amb fills adolescents. Tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida en vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions, i d'aquí oferim, no?, l'apertura doncs, per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Clar. I d'aquí, doncs, això, moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no?, bueno, doncs això, en mantenir un contacte.
Mm-hmm, clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no?, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació i doncs es fan amics, no?, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida sabent que no són els únics, no?, els que els hi passa això.
Exacte, no?, perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no?, com a fills de, però també, no?, de dir, ostres, el meu pare té alguna cosa que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure el futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no?, al nostre espai, comparteixen amb altres nens, o com deia, no?, l'activitat dels adolescents, amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no?, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no és tan, no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
Mm-hmm. I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arreu de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arrel d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix, doncs portar la idea aquí a Barcelona. I bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè significaria que aquesta malaltia, doncs, no és tan greu avui en dia, i tant de bo, doncs, en un futur puguem parlar de que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs, redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona encarem la recta final del programa per parlar d'elefants, perquè s'ha descobert que tenen un llenguatge i és molt semblant a nosaltres.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els elefants podem dir que tenen llenguatge humà, o això és el que sembla. Avui en volem parlar del tema aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar d'una investigació que ha descobert que els elefants es criden entre ells per noms, com per exemple els humans. Per tant, tindrien una forma de llenguatge molt més complexa del que es pensava fins ara i fins i tot podrien tenir una forma de pensament abstracta, un fet que fins ara es creia que era exclusiu dels humans. Sembla ser que ja no som únics i que, en aquest cas, els elefants es comuniquen de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Sobre el tema volem parlar amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en conducta animal, el Jordi Galbany. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja no som els únics que ens cridem pels nostres noms. Sembla ser que els elefants també ho fan. Com ha estat això?
Sí, mira, aquí estem davant d'una investigació molt interessant, no? Perquè que els elefants es comunicaven i ja era conegut i que tenien sons per diferents contextos, però aquí la gràcia d'aquest article, d'aquesta investigació, és que han vist que realment fan servir uns sons determinats per dirigir-se a certs individus. I, per tant, és una qüestió de que tots els elefants del grup fan servir el mateix so o un so molt similar quan es volen dirigir a un determinat membre del grup. I això seria l'equivalent a un nom, el nom que fan servir els humans, per exemple.
I com es va descobrir? Quin tipus d'investigació es va fer?
Aquí darrere ja heu de pensar que hi ha moltes hores d'estudi, per tant, penseu que hi ha gravacions d'aquests sons des dels anys 80, a finals dels 80, després durant els 90, durant els 2000, ja han fet gravacions en dues poblacions diferents d'elefants d'Àfrica. Segurament les primeres no mai haguessin pensat que faria aquesta recerca, però les han reaprofitat. I aquí hi ha una tasca molt, primer, de molt de treball de camp, després molta tasca informàtica, no?, de retallar aquests sons, escollir realment els fragments doncs, que ells pensaven doncs, que es referien a altres elefants, i després tasca informàtica d'analitzar-ho, no?, també d'estadística. Aquí han aplicat eines d'intel·ligència artificial i per poder classificar aquests sons i veure si parelles d'elefants en concret feien servir sempre un respecte a l'altre el mateix so, i fent utilitzant eines de classificació, i hem vist que sí, que realment doncs, estadísticament es pot demostrar doncs, que aquests elefants, quan es refereixen a un altre elefant que està al seu costat, doncs, fa servir sempre el mateix fragment de so.
Mm-hmm. Clar, fins ara sabíem, per exemple, de lloros, de dofins, que semblava ser que ho feien, però al final es tractava de... s'anomenaven per imitació. És un altre mètode completament diferent, no?, i feien servir el so que l'altre individu de la seva espècie doncs, produïa. En aquest cas, doncs, imitàvem, com deien, no? Però els elefants ho fan diferent, ho fan més aviat com nosaltres, no? I tenen com noms o llenguatges concrets i reaccionen a aquests sons. Al final, doncs, som iguals nosaltres que ells, no podem dir?
Sí, això és interessant perquè la imitació s'utilitza molt en la comunicació animal, i quan un animal fa servir un so determinat per cridar-lo amb ell, altres subjectes fan servir aquest so i l'imiten com per dirigir-se a ell, no? Això passa amb diverses espècies, com comentaves, en dofins, en lloros, en alguns ratpenats també, però clar, aquí estem parlant de que no estan fent servir cap so que l'altre animal produeixi, sinó que hi ha com un consens en el grup i tots els membres fan servir el mateix so per dirigir-se cap a un mateix subjecte. El que no està clar és com s'ha arribat a aquest extrem, és a dir, com s'han posat d'acord per crear aquest so, per dirigir-se a un, però sí que s'ha vist que, per exemple, els juvenils o els infantils, els elefants més joves, els hi costa més fer aquest so, per tant, sembla que l'estan aprenent, hi ha un aprenentatge d'aquest so, d'aquest nom, cap a un subjecte, i també el fet doncs, que tots ho facin cap al mateix i que aquest, en concret, reaccioni, vol dir que realment aquesta actitud cap a aquest nom, no? I s'autoreconeix ell mateix amb aquest so, no? Perquè, i això passa amb molts elefants, creuen moltes dades de 2 a 2, molts dels elefants reaccionen cap a aquests sons particulars, vingui de qui vingui, no? És indistint de qui faci aquest so.
És curiós i superinteressant saber i poder conèixer, no?, aquestes coses. Per això també una de les coses fonamentals que té aquest tipus d'investigacions, aquest tipus de recerca, és no només la importància de conservar, no?, i cuidar els animals perquè no s'extingeixin i perquè continuïn al llarg de la història, sinó també pel valor que tenen d'aprenentatge, no?, científicament, no?, i el que podem aprendre a través de tots ells, no? Així que aquesta investigació és un exemple d'un avenç més que sabem gràcies a animals i, en aquest cas, doncs, als elefants.
Sí, sí, a veure, realment queda moltíssim per conèixer encara. És a dir, tot el que són habilitats cognitives amb animals, clar, primer, molts es van centrar en els humans, evidentment, no? I el grup germà, o el grup en el qual pertanyem els humans, que són els primats, hi ha hagut històricament molts estudis d'habilitats cognitives. Encara queda molt per fer en primat, però sí que és cert que hi ha un interès creixent cap a altres grups animals, on estem veient quines són les seves capacitats cognitives, i estem veient que són molt més intel·ligents, si podem fer servir aquesta paraula, del que ens pensàvem, no? I diguem que el llenguatge és una de les branques o una de les disciplines de la cognició animal, perquè el llenguatge és, si tu t'has de comunicar amb membres del teu grup o de la teva espècie, doncs no és el mateix fer-ho dirigint-te amb un nom que no fer-ho amb un nom. Tens una habilitat cognitiva molt més complexa, però hi ha moltes altres vessants de la cognició animal, des de distingir quantitats o fer diferents estadístiques o saber comptar, per exemple, o saber cooperar. Hi ha un munt de disciplines avui en dia en cognició animal i ja estan en auge. Són estudis en part experimentals, en captivitat, en llibertat, i molts d'ells com aquest observacional. Només observant també pots fer inferències de la seva complexitat de comportaments, i que això implica aquests cervells tan desenvolupats que aporten aquestes habilitats cognitives.
Serà qüestió de seguir estudiant-los, de seguir investigant, per anar tenint respostes a tot això que ens preguntem. Jordi Galbany, investigador de la Universitat de Barcelona i especialista en conducta animal, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha estat aquesta recerca i doncs per apropar-nos una miqueta més a aquest llenguatge animal que tantes sorpreses ens dona, com per exemple ara amb aquesta investigació dels elefants. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, al Regne Unit, al Japó o a Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. Si vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi que és el Lancet, i refereix que, de fet, és sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització, i el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit. Són generals de salut, de fet, és promoure la salut. I seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, o sigui, freqüentar espais verds i blaus com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, mm-hmm. perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no?, per tal de poder-la agafar temps i tractar-la en certa manera.
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. Si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Doncs és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que són que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti doncs, dir que realment no té efectes secundaris malgrat aquesta millora que es troba en alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no?, per si s'aprova a Europa i a Espanya.
Mm-hmm. Tindrem...
Esperem que en un futur proper, clar, són tractaments modificadors de la malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem, creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no?, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució, i si està doncs, tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Uh-huh. Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia, però en el moment en què ens donen el diagnòstic, no?, que diuen que doncs, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, Què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer i, per tant, recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. O sigui, també doncs, els viatges, reunir-se amb amics, o sigui, evitar l'aïllament, i aleshores doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'excés d'alcohol, depenent del cas, doncs se li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda no? també els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinar als pacients, sobretot també no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no?, i psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no? Deu ser una part molt important en l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també doncs, és positiu en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública i això doncs, va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que també és cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix a que hi hagi recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de la malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència i, de fet, també conscienciar la població que s'ha de valorar. Per tant, detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i, per tant, hem de fer molt, donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer. Quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Però sí que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està cada primit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí, sí, sí. És més freqüent en dones.
Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Esperem que hagueu passat una bona castanyada, un bon Halloween, i que les pluges d'aquests dies hagin donat una petita treva i que ho hagueu passat el millor possible dintre de tot. Molt bon cap de setmana del que queda i nosaltres ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.